Sergi Caballero.
Què tal, com esteu? Bona tarda. La impugnació de la Moncloa contra la via telemàtica per investir Puigdemont ja és un fet. El ministre portaveu ja dona per abortada aquesta possibilitat i avisa al president del Parlament que l'estaran vigilant.
Y la mesa del Parlamento de Cataluña, con el presidente a su cabeza, sabrá que no puede convocar pleno de investidura en estas condiciones con un candidato sin presencia física a riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.
El president del Parlament, el republicà Roger Torrent, no està per desafiaments i el seu partit, Esquerra Republicana, vol anar per feina amb una investidura que no sigui problemàtica. Junts per Catalunya accepta nomenar un president o presidenta viable, però compta perquè vol mantenir el pols amb l'Estat fins al punt que avui mateix, ara us ho explicarem, ha proposat que les carteres del nou govern les ocupin els consellers que estan empresonats o que són perseguits per la justícia espanyola. I mentrestant, la Fiscalia vol que els exconsellers segueixin entre reixes. Anna Ponsí.
Ho demana la Fiscalia i també la resta d'acusacions. Volen que Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell i Raül Romeva no puguin sortir de la presó. Asseguren que hi ha risc de reiteració delictiva, de fuga i obstrucció a la justícia si els deixen en llibertat.
Hisenda ens enganya, Sergi López?
Els gestors administratius diuen que sí. El Col·legi de Gestors diu que un de cada tres esborranys de l'Agència Tributària té errors, inexactituds o no inclou deduccions a les que tenim dret. I afegeix que Hisenda intenta que acceptem els esborranys mitjançant l'APP que ha creat o l'atenció telefònica que ha habilitat, perquè és molt temptador per als contribuents treure't de sobre la declaració de renda fent tres clics o responent unes preguntes.
I lloguers estables, Mònica Peinado.
Ada Colau defensa que això és el que hauria de garantir la llei. L'alcaldessa de Barcelona s'ha reunit avui amb diferents partits al Congrés dels Diputats per traslladar-los la necessitat d'allargar la durada dels contractes de lloguer i de limitar els preus.
Com pinta la previsió del temps, Jordi Carbó?
El temps es manté força canviant. Durant el matí hem tingut xàfecs a la costa nord de Tarragona i sud de Barcelona. Han descarregat amb intensitat, però durant poca estona. Després, el sol ha anat escalfant l'ambient, encara en fa gran part de Catalunya, amb màximes que en breu se situaran entre els 20 i els 25 graus, temperatures que ja comencen a activar el creixement de nuvolades, núvols que des d'ara i fins al final de la tarda donaran lloc a xàfecs, tempestes, algunes calamarsades i fortes ratxes de vent a qualsevol punt des del Prepirineu fins al prelitoral. Arran de costa, aquestes tempestes arribaran més desfetes i quan arribi la nit acabaran marxant de totes les comarques.
Gràcies, Jordi. Guillem Bernal al control, Carles Penya a la producció. Des d'ara fins a dos quarts, notícies només d'aquí, de Catalunya. Gràcies per seguir-nos. I la primera de totes i més urgent és que el govern espanyol ha aprovat aquest migdia el recurs contra la reforma de la llei de presidència, aprovada pel Parlament, recordeu, la setmana passada, i que en teoria havia de servir per reinvestir president a Carles Puigdemont a distància. La norma sortia publicada aquesta mateixa nit al DOC, però tindrà una vida molt breu. La Moncloa la dona ja per enterrada i, a més, Pablo Tallón, bona tarda.
Hola, què tal?
Ha advertit el president del Parlament que està sota vigilància.
Moncloa ha apurat fins aquesta matinada per publicar al butlletí oficial la reforma de la llei de presidència amb l'objectiu que estigués en vigor el menor temps possible. Poc després ha començat aquest Consell de Ministres extraordinari i, complint el guió previst, ha acordat recórrer-la davant el Constitucional i per fer-ho aporta quatre arguments principals. Que una investidura sempre ha de ser presencial, que una reunió de govern no pot celebrar-se a distància, que la lectura única, que el mètode que es va fer servir per aprovar la llei, no és vàlid i que per tractar temes sobre la investidura també s'hauria d'haver reformat el reglament del Parlament. Anem a sentir Íñigo Méndez de Vigo, portaveu del govern.
Si el Tribunal Constitucional admite el recurso del Gobierno, quedará inmediatamente suspendida la aplicación de esta norma. Y la mesa del Parlamento de Cataluña, con el presidente a su cabeza, sabrá que no puede convocar pleno de investidura en estas condiciones con un candidato sin presencia física a riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.
Previsiblement, el Constitucional admetrà tramitar el recurs avui mateix i, com deia el portaveu, la norma quedarà suspesa automàticament. Quan aquesta suspensió es publiqui al butlletí oficial, Puigdemont ja podrà anunciar qui és el nou candidat a la presidència.
Tot indica que Roger Torrent no es complicarà la vida. Esquerra Republicana, el seu partit, ja ha dit per activa i per passiva, ho hem explicat, que la seva prioritat és formar govern com més aviat millor, però sense complicar-se més la vida als tribunals. El que passa, Pablo, és que un cop tancada la investidura, Junts per Catalunya prefereix mantenir el pols amb l'Estat i avui ho ha tornat a deixar clar, no?
Sí, la previsió és que, com a molt tard, la setmana vinent al Parlament investeixi en segona votació un diputat de Junts per Catalunya, però després es podria obrir un nou pols entre el legitimisme dels neoconvergents i el pragmatisme que reclamen els republicans. El que estan plantejant ara els de Puigdemont és que el nou president o presidenta nomeni consellers als empresonats Junqueras, Rull, Turull o Bassa, o els que van marxar fora de Catalunya, com ara Comín, Serret o Ponsatí. En declaracions a la xarxa, l'alcaldessa de Girona i actual diputada, Marta Madrenes, avala aquesta proposta, admetent que el més probable és que l'Estat acabi impugnant aquests nomenaments.
Jo ho veuria molt bé, si els suspenen, que Europa, que el món vegi què està fent aquest estat espanyol, que es visibilitzi, que estan infringint un cop rere l'altre totes les resolucions de protecció dels drets civils i polítics de les persones, que són drets inalienables, que estan per sobre de tot, que estan per sobre de la Constitució que ells tant aleguen.
Segons ens expliquen fonts de Junts per Catalunya, la decisió final dependrà del que vulguin els exconsellers, però defensen la proposta perquè, diuen, permetria aprofundir en la idea de restituir el govern, que és una idea doncs, que s'havia reivindicat durant la campanya electoral. Des d'Esquerra, com deies, ja fa temps que diuen que el temps del simbolisme ha acabat i que cal fugir de tot allò que no ajudi a seduir nous independentistes.
Gràcies, Pablo. De seguida us explicarem les novetats judicials que afecten els consellers empresonats, els que persegueix la justícia espanyola i que resideixen a l'estranger i també el mateix president Carles Puigdemont. Abans passarem pel Congrés dels Diputats perquè allà Mariano Rajoy i l'aspirant a desbancar-lo a la Moncloa, Albert Rivera, se les han tingut aquest matí, criticant-se mútuament per l'estratègia que mantenen el PP i Ciutadans contra l'independentisme. Rivera ha exclamat que retira el seu suport al govern espanyol en aquest assumpte i Rajoy, Soledad Domínguez, ni s'ha immutat.
A la sessió de control, Rivera ha començat demanant a Rajoy que expliqués per què el govern no ha recorregut el vot delegat de Puigdemont i de Comín i ha acabat acusant els populars de no vigilar prou per evitar que la Generalitat gastés diners públics en les consultes del 9-N i de l'1 d'octubre, acusacions que el president del govern, Mariano Rajoy, titllava d'electoralistes.
No puede ser que el dinero público ustedes no lo vigilen. No pueden ser que con facturas a cargo del dinero de todos los españoles nos tomen el pelo los que dan un golpe de Estado. Por tanto, señor Rajoy, le pido que vigilen ustedes el dinero y si no, que haga responsable a alguien. Usted no puede mirar hacia otro lado mientras nos dan un golpe. Y, señor Rajoy, le hemos apoyado hasta ahora, pero solo le apoyaremos si ustedes vigilan de cerca lo que hacen los separatistas en Cataluña. Si no, no podrá contar con nuestro apoyo.
Y creo que esto no le da un voto. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio, porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante. Y yo le pido que se comporte usted con la misma lealtad con la que se está comportando el Partido Socialista. Y no sé si les hago daño a ustedes con esta afirmación.
Immediatament després, als passadissos del Congrés, Albert Rivera donava per trencat el pacte que té amb el Partit Popular sobre l'aplicació del 155 amb un «fins aquí hem arribat amb aquesta displicència». Una declaració que, val a dir, no té cap recorregut pràctic, Sergi, perquè el 155 ja està en marxa i que, a més, el coordinador general dels populars, Fernández Maillo, qualificava de rebequeria de nen petit. Des de Catalunya, Inés Arrimadas apuntava que la inacció del govern espanyol respon a que tenen un pacte amb el PNB que suposa abandonar els catalans que no volen la independència.
Gràcies, Sole. Això per una banda. Anem amb aquestes novetats que us prometia fa una estona. Ja tenim la nostra companya de tribunals a l'estudi. Anna Ponsí, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
La primera és una última hora. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, rebutja els recursos presentats per Carles Puigdemont i 22 investigats més contra la interlocutòria que els va processar. A 13 d'ells, recordem, per rebel·lió i malversació. El magistrat insisteix que hi va haver violència i que les seves actuacions, Anna, van més enllà d'una reivindicació política i ideològica.
Exacte. El que fa d'entrada és rebutjar tots els recursos que havien presentat. Per tant, la conseqüència lògica és que confirma les seves interlocutòries de processament. Recordem, contra 13 d'ells, la majoria doncs, els membres del govern, juntament amb el president Puigdemont. Bàsicament, el que diu és que van cometre rebel·lió, malversació de fons públics i, en el cas de la mesa, doncs, desobediència, juntament, recordem, també amb les exdiputades de la CUP. El que diu el jutge Llarena, i insisteix molt en aquesta doncs, interlocutòria, és que sí que hi va haver violència, per tant, sí que s'ha comès el delicte de rebel·lió, segons el seu criteri, i a més, ho emmarca en dues dates molt concretes, 20 de setembre, escorcolls a la Conselleria d'Economia i també la votació del dia 1 d'octubre. Diu que aquell dia, concretament, hi va haver lesions contra nombrosos agents de la policia i diu que tot plegat els polítics doncs, que estan investigats ja ho tenien previst, és a dir, diu concretament que eren conscients i havien assumit i havien buscat que pogués haver-hi aquesta violència per acabar executant els seus plans. I sobre la malversació de cabals públics, el magistrat Pablo Llarena insisteix diu que sí, que té dades concretes aportades per la Guàrdia Civil que refermen doncs, aquesta hipòtesi, que hi va haver malversació de fons públics, i diu en aquest sentit que els investigats han silenciat part de les manifestacions que va fer el ministre Cristóbal Montoro sobre les despeses de l'1 d'octubre. Recordem que molts d'ells van doncs, utilitzar aquestes declaracions públiques que havia fet Montoro dient que el govern no s'havia gastat ni un euro en l'1 d'octubre. Doncs bé, el que diu Llarena és que han silenciat part d'aquestes declaracions en les quals Montoro sí que deia que es podrien haver amagat algunes d'aquestes partides amb factures falses.
Doncs aquesta és l'últimíssima hora que afecta aquests recursos presentats per les defenses dels processats contra justament aquest auto de processament. Recordeu que els arguments del jutge Llarena de moment els posen en dubte les justícies a diferents països, els països on resideixen aquests polítics que persegueix la justícia espanyola. Això per una banda. Qui no té tants dubtes, Anna, és la Fiscalia, que i, a més amb la resta d'acusacions han demanat que Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell i Raül Romeva segueixin entre reixes. El Tribunal de la Sala d'Apel·lacions ha d'estudiar els recursos que han presentat reclamant la llibertat. Jordi Turull i Carme Forcadell han comparegut davant dels jutges aquest matí. La resta s'han defensat, podríem dir, per escrit, no?
Així és, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i el partit ultradretà Vox asseguren que encara hi ha risc de reiteració delictiva, de fuga i d'obstrucció a la justícia si els deixen lliures. Per tant, demanen al Tribunal d'Apel·lacions que confirmi les ordres de presó que en el seu dia, el 23 de març, va dictar Pablo Llarena. Com deies, Jordi Turull, Carme Forcadell són els únics que han volgut comparèixer davant del Tribunal. S'han declarat innocents dels càrrecs que els imputen. La resta s'han quedat a les presons d'Estremera i Alcalá a Meco i han esgrimit en els seus recursos doncs, tots els arguments que tenen contra aquest processament. Josep Rull diu en un tuit, a més, que ha presentat apel·lació bàsicament per anar amb més arguments a Estrasburg i acaba dient que justícia i Tribunal Suprem són un oxímoron.
Els directors de les escoles i instituts de Catalunya denuncien que s'està utilitzant l'escola amb finalitats polítiques. Neguen que s'estigui adoctrinant els alumnes, tal com diuen el PP i Ciutadans. Asseguren que no hi ha conflictes ni alumnes discriminats. Això és el que ha dit a Ser Catalunya el representant dels directors gironins. Es diu Joan Comeres.
Volem que quedi clar que és un sistema que funciona, que és un sistema d'èxit, que és un sistema que tenim contrastat per tota mena d'indicadors que ni discrimina, ni adoctrina, ni res semblant, sinó que és un sistema que justament ens ha permès integrar-nos com a societat.
I encara en aquest context, escolteu això, l'Ajuntament de Barcelona assegura que actualment li preocupen més els grups d'extrema dreta que no pas la radicalització islamista. Per això celebra l'Ajuntament la decisió d'un jutge que ha dictat un ordre d'allunyament contra 7 membres d'una organització ultra investigada per incitació a l'odi i danys contra un oratori que estava situat a Nou Barris.
L'Ajuntament es va personar contra aquests ultres i ho seguirà fent, ha dit, contra tots els casos d'odi religiós o sexual. L'oratori musulmà del carrer Japó va obrir el 27 d'abril, el mateix dia que un jutjat va dictar un ordre d'allunyament de menys de 300 metres per 7 membres de Democràcia Nacional que, aprofitant protestes veïnals, havien fet pintades i havien deixat carn de porc a les portes del centre. Lola López, comissionada d'Immigració de l'Ajuntament, assegura que és l'únic conflicte que hi ha obert a Barcelona amb un oratori religiós i diu que els grups ultres són el que més els preocupa.
El conflicte no va començar ni molt menys per cap acció, cap actitud de la comunitat, d'aquests veïns musulmans, sinó per part precisament dels grups d'extrema dreta. I en aquest moment és més preocupant això que no pas una altres possibilitats d'extremismes violents, podríem dir.
Els Mossos i la Guàrdia Urbana tenen oberts 20 atestats per incidents contra aquesta mesquita de Nou Barris i, segons l'Ajuntament, del centenar de veïns que s'hi oposaven inicialment, ara queden unes 20 persones que ho veuen amb recel.
2:19, ho està explicant Ser Catalunya. Per primera vegada, una sentència ferma condemna el Banc Popular a retornar els diners que un jubilat va invertir com a accionista en una ampliació de capital prèvia a la compra d'aquest banc per part del Santander. El bufet que ha portat aquest cas considera, Sergi López, que la sentència marca jurisprudència.
La sentència dona la raó a l'accionista en considerar que l'entitat el va enganyar en publicar unes dades econòmiques que no eren reals i obliga el Popular a tornar al demandant 1.500 euros més els interessos i a pagar els costos del judici. Albert García és el president de Coreo.
Que el banc tenia un forat important, que tenia pèrdues, probablement no haguessin comprat accions. Doncs, com que no haguessin comprat accions, el jutjat el que fa és anul·lar aquesta compra, tornar els diners, en aquest cas, en aquest senyor jubilat.
L'ampliació de capital total que va fer el Banc Popular l'any 2016 va ser de més de 2.000 milions d'euros.
Arriaga Asociados.
Lo han recuperado. 2.100, 1.800, 3.000 euros no son solo cifras. Es la comisión de apertura, notaría, gestoría, tasación. Reclama los gastos de tu hipoteca. Llama al 900-264-004 y pide cita para cualquiera de nuestras oficinas. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
A Catalunya, de castellers, en sabem un niu. Ve de castellers, d'esports, de sèries, de cinema i de gairebé qualsevol cosa. Perquè ara amb Movistar tenim els millors continguts i fibra simètrica 300 megas en dues línies mòbils per no perdre'ns res. Ves a la botiga Movistar que tinguis més a prop. Movistar, tria tot.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Ja fa 10 anys de la posada en funcionament de l'AVE Madrid-Barcelona. Més de 85 milions de clients han utilitzat aquesta línia en aquesta dècada. Fins a 29 trens diaris per sentit enllaçant les dues ciutats en dues hores i mitja. Troba el teu bitllet a renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Hora 14. Sergi Caballero.
Seguim a l'hora 14. L'alcaldessa de Barcelona s'ha plantat avui a Madrid per reclamar un canvi de la llei per garantir lloguers estables a les ciutats espanyoles. Ada Colau s'ha reunit, de fet, amb diferents partits polítics al Congrés i els ha traslladat que cal limitar els preus del lloguer i ampliar la durada dels contractes. Mònica Peinado.
Colau ha demanat als grups que impulsin un canvi de la llei d'arrendaments urbans perquè protegeixi més els llogaters. En una entrevista Hoy por Hoy, l'alcaldessa diu que com a mínim els contractes haurien de ser de 5 anys, però defensa que s'ha d'anar cap a regulacions com les que tenen altres països europeus.
Por ejemplo, en Alemania el alquiler es algo estable, es algo que no te pueden echar sin causa justificada y la gente puede hacer un proyecto de vida. Pero ¿qué proyecto de vida se puede hacer si tienes un contrato de 3 años y al cabo de 3 años, como pasa ahora en España, te pueden no renovar el contrato, lo pueden multiplicar por 10 porque no hay ningún límite a la subida de precio?
Colau ha lamentat que Ciutadans s'hagi negat a reunir-se amb ella.
Ha dicho que considera que no tiene nada que hablar con la alcaldesa de Barcelona, que recuerdo que es capital de Cataluña y segunda ciudad del Estado. Y la verdad es que me ha sorprendido porque no había recibido nunca una respuesta de ese tipo.
A més, l'alcaldessa ha acusat el govern de Rajoy d'haver retallat en un 70% el pressupost que destina a habitatge.
Perquè us feu una idea de com estan les coses, Barcelona és la ciutat més cara de l'Estat per comprar un habitatge. Segons dades de la immobiliària Don Piso, el preu del metre quadrat a la capital catalana se situa en 4.250 euros, un dineral. El preu de l'habitatge a Barcelona gairebé triplica el preu mitjà a l'Estat, que és de 1.700 euros al metre quadrat. El temps necessari mitjà per vendre un pis a Barcelona fa un any era de 3 mesos i mig, ara és només de 2 mesos. Per tant, els pisos són molt més cars i, a més, volen més ràpid. Hisenda ens enganya. És la conclusió, aquesta almenys, que treu el Col·legi de Gestors Administratius després de comprovar els nous sistemes per fer la declaració de renda. Diu que l'agència tributària busca la manera perquè donem el vistiplau als seus esborranys que tenen molts paranys.
Segons el Col·legi de Gestors Administratius, un de cada tres esborranys d'Hisenda té errors, és inexacte o no inclou deduccions a les que tenim dret. Amb els nous sistemes que ha introduït l'agència tributària per fer la declaració, mitjançant una app o per telèfon, es busca que donem l'okay i ens oblidem del tema. Jordi Altalló és el ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi.
És dir, la idea que subyace és, com que el primer que jo li dic és que su declaración de renta és a devolver 28 euros, dele al botón, presente la declaración y olvídese.
Segons el col·legi, també proliferen les comprovacions d'Hisenda als autònoms per les despeses que declaren i els obliga a demostrar que tenen relació amb la seva activitat laboral, quan, segons els gestors, és l'agència tributària la que hauria de demostrar si la despesa no es pot desgravar.
La firma canadenca Enerkem preveu 4 anys d'obres i arrencar l'activitat a la nova planta del Morell l'any 2022. L'Ajuntament va donar ahir llum verda per unanimitat als tràmits urbanístics de la que és la major inversió als polígons químics de Tarragona des de l'any 2006. S'amplia Oriol Aymí.
L'empresa canadenca no tancarà la compra dels terrenys fins que la Generalitat doni el vistiplau ambiental a un projecte que ronda els 250 milions d'euros, una nova planta de producció de metanol a partir de les deixalles domèstiques, en concret de la fracció orgànica. Sense combustió en el procés, sense xemeneies i sense emissions, el calendari de la firma per obrir aquesta nova planta l'any 2022 és el següent. Enguany i l'any vinent serà el temps per a condicionar els terrenys. Més tard arrencarà la construcció de la fàbrica, amb 600 treballadors previstos. I l'inici de l'activitat serà d'aquí 4 anys. Ara ja sí, amb una plantilla estable de 200 persones. Aquest calendari sempre es podria veure alterat pels requisits ambientals que fixi el govern català. L'Ajuntament del Morell va aprovar ahir a la nit per unanimitat l'inici dels tràmits urbanístics de la nova fàbrica. La primera, si arriba a bon port, que es faria a Tarragona des d'abans de la crisi.
Creix en un 20% el nombre d'empreses que han presentat concurs de creditors a Catalunya durant el primer trimestre d'aquest any. Es trenca d'aquesta manera una tendència de 3 trimestres consecutius de baixades.
Durant els 3 primers mesos de l'any s'han obert 282 expedients per concursos de creditors a Catalunya, les antigues suspensions de pagament. El 22% de les empreses concursades pertanyen al sector comerç, el 16% a altres companyies del sector serveis i el 15% a la construcció. Les males dades a Catalunya contrasten amb les del conjunt de l'Estat, on hi ha un descens dels concursos de creditors del 3,5%.
5 minuts i 2, quarts de 3. A Cambrils aquest matí ha quedat ferit crític en un accident laboral. Un home estava fent unes tasques de manteniment en una nau. Què ha passat, Eva Hidalgo?
Els fets han passat a les 9 del matí al polígon Belianes, al carrer Ferreries 19. L'home ha caigut pel forat d'una claraboia mentre feia tasques de manteniment a una empresa cambrilenca d'una alçada de 10 metres. Ha estat traslladat en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat greu. Fins al lloc s'han desplaçat l'helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies del SEM, a més de Mossos, policia i bombers.
Un de cada 5 celíacs fan servir internet com a font principal d'informació per seguir una dieta sense gluten, ho diu una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya, que alerta del perill que suposa fer cas només al que diu el doctor Google. Emma Miguel.
Recórrer únicament a internet per saber què menjar i què no pot arribar a provocar problemes de creixement, infertilitat o anèmia. És l'avís que fa l'Associació de Celíacs de Catalunya després de comprovar amb una enquesta que un de cada 5 celíacs li pregunta a Google i no al seu metge què ha de menjar. La seva presidenta, Olga Cuesta, aposta per un esforç conjunt per promoure la informació veraç en aquest àmbit.
El que volem és treballar conjuntament associacions de pacients, societats científiques i l'administració per aconseguir que hi hagi una rigorositat amb aquesta informació per protegir el pacient.
Com a primera recomanació, l'associació insisteix en confiar només en les pàgines acreditades amb el segell web mèdica acreditada, que són les que al darrere tenen una societat científica.
Avui celebrem que la nostra companya Griselda Pastor, corresponsal de la SER a Brussel·les, ha guanyat el Premi Ernest Udina a la trajectòria europeista 2018. És un reconeixement que concedeix l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, la PEC. Aquest migdia la Griselda deia això al soroll d'en Màxim Castillo.
Bueno, molt contenta, no? Que fa il·lusió, i especialment aquest que és un any molt dur per tothom, no?
Clar.
Parles des de Brussel·les per a molts moments on la gent té l'orella posada en una altra cosa, no? I quan has de parlar de les coses en les que la gent té l'orella posada, doncs també és complicat, no?
El jurat ha valorat la llarga trajectòria de la Griselda com a corresponsal a la capital belga. El sonar més d'imaginarà els pròxims 25 anys a l'exploració espacial, la música i l'audiovisual. El Congrés de Tecnologia, que comença el 13 de juny, mira el futur en l'edició que serà la del 25è aniversari. Crisol Tuà.
El sonar arriba a la seva sisena edició viatjant a l'espai. El seu comissari, José Luis de Vicente, diu que l'objectiu del Congrés és explorar el futur.
Buscar cuáles son las nuevas fronteras que hay que cruzar, cuáles son los nuevos territorios espaciales, temporales y creativos.
S'ha convidat experts de la NASA especialitzats en buscar nous planetes, construiran satèl·lits, es mostraran instruments preparats per sonar gravetat zero i se seguirà la senyal enviada a un planeta potencialment habitable. La resposta hauria d'arribar d'aquí a 25 anys. Mozilla Foundation farà una demostració pràctica sobre com les tecnologies envaeixen la privacitat i s'explicarà la nova narrativa que comporta la realitat virtual. Com a convidats estrelles, els artistes Ruichi Sakamoto i Alba Noto, que a més d'actuar, també faran una conferència. El Sonar més D posarà en contacte durant 4 dies 5.000 acreditats entre creadors i empreses de 65 països.
Anem pels esports. Adrià Albets, bona tarda.
Bona tarda. El comitè de competició ha decidit imposar una sanció de 4 partits a Sergi Roberto pel cop que li va donar amb el braç a Marcelo durant el clàssic de diumenge i que li va suposar l'expulsió en vermella directa. Per sancionar el futbolista de Reus, competició es basa en l'article 98.1 del Codi Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol, on es parla d'agressió al rival sense causar lesió, tot i que l'àrbitre del partit, Hernández Hernández, va escriure a l'acte que Sergi Roberto havia donat un cop a Marcelo amb el braç amb ús excessiu de la força i sense estar a prop de la pilota. En cap moment va parlar d'agressió. Competició, basant-se en aquest article, li imposa la sanció mínima, es contemplen fins a 12 partits i el sancionen amb 4. El Barça ja ha anunciat que ha presentat al·legacions a aquesta resolució del comitè. Sergi Roberto, que serà baixa pel partit d'avui contra el Villarreal a les 8 del vespre al Camp Nou, tampoc jugarà Umtiti amb molèsties al genoll.